Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, cap de setmana amb núvols i amb temperatura una mica més baixa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, com esteu? És divendres 12 de desembre. Això és el Supermatí, el moment per repassar totes les notícies que passen al Baix Empordà. Avui, que és divendres, volem parlar també sobre la tallada d'Empordà i ho farem amb la seva alcaldessa perquè ens comenti com va anar la votació sobre si s'ha d'instal·lar o no uns aerogeneradors en aquell municipi. El resultat va ser que no, però ara sabrem quins són els procediments que estan seguint des del consistori de la tallada d'Empordà. I avui, com que també és divendres, parlarem de nutrició amb recomanacions amb l'Anna Pujol, la nostra nutricionista de confiança. Tot plegat, avui que tenim unes temperatures en aquests instants a la nostra comarca que ronden, per exemple, a Palamós, 14 graus, a l'Estartit, 11,9, a Torroella, 8, o a Calonja, 10 graus. Però ara sí, anem a explicar-vos quins són els titulars més destacats del dia d'avui. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Ens has d'explicar que des de, en aquest cas, l'Audiència Nacional ha resolt de manera favorable el recurs interposat per l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró per començar el procés de desafectació dels habitatges de la zona de domini públic maritimoterrestre.
El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, deixa clar que no acceptaran res.
Anem a sentir aquesta sí a la crònica.
Ho ha anunciat l'alcaldessa accidental, Imma Gelabert, en una roda de premsa on ha detallat que és un primer pas per començar a tramitar aquest deslindament de la línia de costa, que afecta uns 850 habitatges del municipi que es troben al passeig marítim.
Els pescadors catalans no descarten la insubmissió en cas que la proposta de quotes que surti de la reunió que es farà a Brussel·les aquest dijous i divendres no sigui coherent.
El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, deixa clar que no acceptaran res que sigui tenir menys de 130 dies que van aconseguir l'any passat per anar a pescar. Abad considera que fer una manifestació suposa perdre un dia de pesca i assenyala que si no hi ha una proposta que garanteixi la viabilitat de les empreses, tornarà a sortir a pescar i ja vindrà algú a dir-los que no. El sector, però, es mostra esperançat i recorda que hi ha la possibilitat de bloquejar la resolució amb el suport d'Itàlia i França.
Les 8 i 2 minuts, Carla Soló, bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
Una cinquantena de joves palamosins d'entre 13 i 17 anys estan fent una visita aquesta setmana a la ciutat alemanya de Reda Wiedenbruck en el marc del pacte d'agermanament entre les dues ciutats.
L'estada que té lloc del 6 al 13 de desembre està organitzada per l'associació Palamós Connecta, que gestiona tant el desplaçament com la coordinació del programa d'activitats. La delegació està formada principalment per joves de la població que participaran en una variada oferta d'activitats culturals, lúdiques i esportives.
La Generalitat de Catalunya es compromet amb l'Ajuntament de Palafrugell a mantenir i a donar suport a algunes de les iniciatives, com per exemple projectes d'habitatge i equipaments de Palafrugell, tot plegat en una reunió de treball centrada en habitatge, educació, economia i finançament que s'ha fet aquest dijous al matí a l'Ajuntament de Palafrugell. El govern català es compromet a aquest suport i també es destaca que Palafrugell és un municipi tensionat i que l'habitatge protegit és una de les prioritats de les noves licitacions previstes. Però avui també tenim altres temes perquè els serveis de salut integrats celebren la 16a edició de donació d'aliments i productes d'higiene personal a Càritas Baix Empordà.
En total s'han lliurat 5.600 quilos de productes gràcies a la col·laboració entre el CIBA i el grup d'Ernest, que ha portat 2,8 tones cadascun. Aquesta acció solidària té com a objectiu ajudar les famílies i persones en situació de vulnerabilitat de la comarca.
L'home de 29 anys que els Mossos d'Esquadra buscaven des de dissabte passat ha estat localitzat aquest dimecres a la tarda a la zona de la Port Marina de Palamós.
El jove que havia sortit de casa seva el dijous 4 de desembre va ser trobat per la policia local de Palamós en un dispositiu conjunt amb els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
I tenim més titulars. Joan Coll, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Un conductor mor en un xoc frontal a Gualta després d'una col·lisió amb un camió.
El conductor del turisme que va quedar atrapat dins del vehicle va ser excarcerat i traslladat en estat molt greu a l'hospital on va morir. Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del camió que va quedar il·lès.
La justícia desestima el recurs dels marxants i valida la reorganització del mercat de Platja d'Aro.
Segons la sentència, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sacaró té plena competència per reorganitzar-lo i el nou reglament i les bases per a les noves llicències ja estan en procés de valoració.
I els bombers de la Vall d'Aro asseguren que la infraestructura no permet esperar 5 anys a tenir un nou parc.
En una entrevista al Supermatí, el representant sindical del Parc de Bombers de la Vall d'Aro, Sergio Carretero, ha posat de manifest la greu situació que viu el parc des de la seva inauguració l'any 1982.
Comencem la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana amb els partits que es disputaran a Palamós i Torroella a la 12a jornada de la Primera Catalana. En el cas del futbol, Sergi Villena, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com anirà tot plegat?
Després de l'aturada de la setmana passada, torna la competició per als dos equips baixempordanesos. El Palamós visitarà el camp del líder, que actualment és el Juventus Lloret, i el Torroella rebrà a casa el Caldes de Montbui, que és el penúltim classificat.
I el grup 1 de la segona catalana també es disputa la 12a jornada i repassem quins són els partits que jugaran els equips del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana tindrem un interessantíssim derbi comarcal entre el Begur i el Calonge, és a dir, primer contra segon. L'Atlètic Bisbalenc visitarà el Blanes i el Palafrugell, per la seva banda, rebrà el Roses.
I passem a parlar de bàsquet i ho fem del Bisbal Bàsquet, que sembla que ha revertit positivament la seva situació.
Sí, i ho ha fet en una setmana brillant. Dissabte passat es va imposar a la pista del Salou i aquest dimecres va derrotar l'Spanish Academy del Corcón. Dos triomfs molt merescuts i que el conjunt bisbalenc espera rubricar amb una tercera victòria aquest cap de setmana. El seu rival serà el Mataró.
I ara parlem d'hoquei patins perquè l'Hockey Lliga Plata Sud es disputa la 8a jornada. El club hoquei Palafrugell rebrà l'Alcobendas a casa.
El conjunt blanquinegre vol recuperar la primera plaça que li va arrabassar l'Igualada fa dues jornades. Un únic punt separa els dos equips i els igualadins visiten la pista de l'Alcoi.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol juga aquesta nit al camp de la Reial Societat.
Els gironins van patir una dura derrota al Martínez Valero davant de l'Elx. Aquell 3-0 va fer mal i els de Mitchell esperen treure alguna cosa positiva de la seva visita al Reale Arena.
I el bàsquet Girona, que va tornar a guanyar a casa davant del Breogán, visitarà diumenge la pista del Madrid.
Desena jornada de Lliga ACB amb un compromís molt exigent per als gironins a la pista del segon classificat. Però amb l'exhibició de joc de la setmana passada contra el Breogán, l'equip pot somiar amb fites importants.
I pel que fa a la Lliga Femenina, l'Uni Girona viatjarà fins a la pista del Gran Canària.
Les gironines van derrotar la setmana passada el Guipúscoa i continuen una setmana més liderant la classificació juntament amb el Saragossa. A més, aquest dimecres van obtenir un nou triomf a l'Eurolliga davant de l'Esquio italià.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I l'actualitat de fora de la nostra comarca ens fa explicar-vos que el Departament de Treball ha aprovat l'expedient de regulació temporal d'ocupació que afecta 458 treballadors del sector porcí a Santa Eugènia de Berga. Són empleats de l'empresa de treball temporal GCT Plus, que presta servei a quatre firmes del grup Jorge. L'ERTO s'ha justificat per força major després de la caiguda de la producció arran del brot de pesta porcina africana. Fins ara s'han detectat 13 senglars positius en el perímetre de Cerdanyola del Vallès, però cap cas en granges de porcs. Tot i això, les exportacions han quedat tocades i el preu del porc continua baixant fins a 1,04 € al quilo, segons Merco Lleida. I a Madrid, Javier Izquierdo, membre de l'executiva del Partit Socialista Obrer Espanyol, ha presentat la dimissió en plena crisi interna per les denúncies d'assetjament sexual. Izquierdo renuncia a tots els càrrecs orgànics i institucionals, inclosa l'acta de senador, mentre continuen apareixent casos dins del partit. La dimissió arriba després de les baixes del president de la Diputació de Lugo, José Tomé, i del regidor de Torremolinos, Antonio Navarra, també investigats. I aquest divendres, la secretària d'Organització, Rebeca Turró, reuneix totes les responsables autonòmiques d'Igualtat per abordar la situació i revisar el cas de l'exassessor Paco Salazar. I en plan internacional, a Bulgària, el govern ha dimitit en bloc després de només 11 mesos al poder. El primer ministre ha anunciat la renúncia minuts abans que el Parlament votés una moció de censura. La decisió arriba en plena onada de protestes contra la corrupció i a menys d'un mes de l'entrada del país a la zona euro, que, recordem, està prevista per l'1 de gener. L'oposició reclama ara noves eleccions i en 4 anys Bulgària n'ha celebrat 7. I ara tornem cap a casa nostra per fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Què és el que tindrem aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana esperem un augment de la nuvolositat que farà que les temperatures mínimes no siguin tan baixes, però que les màximes quedin més curtes i, en general, quedin els dies força més frescos que no pas aquestes últimes jornades. Bé, ara mateix la temperatura ha pujat respecte a ahir. Tenim 6 graus a la Tallada d'Empordà, en tenim 7 a la Bisbal, on ahir en tenien 4. A Palamós i Sant Joan en tenim 14, 10 a Calonja, 10 a Sant Feliu de Guíxols i 14 a Palafrugell. Aquests són uns valors que són força elevats. Són pràcticament 5 o 6 graus més elevats que no pas ahir fa 24 hores enrere. Bé, el cap de setmana es presenta, com dèiem, variable, amb més nuvolositat, però amb una temperatura que quedarà un pèl més curta de dia. No esperem gaire precipitació. Podria caure algun plogim escadusser, poder dissabte a la tarda a tot estirar. Atenció, perquè el cap de la setmana que ve sembla que dilluns començarem la setmana amb precipitacions.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vila. La setmana que ve ja ens explicaràs tot plegat com avança i si tindrem doncs aquestes pluges aquí a la nostra comarca. Ens deies, doncs, fa una estona la temperatura de la Tallada d'Empordà, doncs bé, d'aquí uns minuts hi anirem perquè volem parlar amb la seva alcaldessa, Maria Dolors Guàrdia, sobre, per saber quines són les actualitzacions pel que fa al projecte que es vol instal·lar diversos aerogeneradors en aquesta localitat, entre altres de la nostra comarca. Van fer una consulta i el no va guanyar amb rotunditat, però ella ens ho explicarà. Tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí. Supermatí.
Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
Aquest any la Quina La Fraternal es trasllada al gimnàs de l'Institut Frederic Martí Carreras a partir del 21 de desembre. Sortejarem els premis habituals amb la cantarella característica per passar una gran estona, des del més petit fins al més gran de la família. No oblideu les especials Quina Festa el 27 de desembre i Quina Taula el 3 de gener. Trobareu tota la info a centrefraternal.cat.
Compres de Nadal? Llistes infinites, presses, l'IVA que et fa saltar del sofà... A Ferreteries Espada de Palafrugell et posem les coses fàcils. El 20 de desembre t'ho treus de sobre i sense IVA. Avança les compres, estalvia i viu un Nadal amb més calma. Ferreteries Espada de Palafrugell. Aquest Nadal tot és més fàcil.
Aquestes festes compra el comerç de Palamós associat a FECOTUR. Un any més, els nens i nenes podran pujar al carrilet de Palamós i fer un viatge pels carrers més cèntrics de la vila. No oblideu demanar el tiquet als establiments col·laboradors, que també us permetrà tenir un descompte al Parc Infantil de Nadal. Consulteu dies i horaris a fecotur.cat. Aquest Nadal, comprant el comerç de FECOTUR, entrareu al sorteig d'un xec regal de 1.000 euros i 5 premis addicionals de 100 euros cadascun per gastar als nostres establiments associats. El comerç de Palamós, associat a FECOTUR, us desitja bones festes.
Hi ha moments que recorden per sempre. Un camí entre vinyes, un castell entre la boira, una vista que et deixa sense paraules. A Tramuntana Quads transformem paisatges en records. Explora l'Albera, descobreix racons amagats i viu l'Empordà més autèntic. Tria la ruta que més t'agradi. Afegeixi complements. Aquest Nadal viu o regala aquesta experiència i tindràs un 15% de descompte. Tramuntana Quads és el regal perfecte pels que fan regals. Informa-te'n i fes la reserva a tramuntanaquads.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Arriba la Fira de Nadal de Santa Cristina d'Aro. Del 12 al 14 de desembre, viu 3 dies plens d'activitats per a tota la família. Espectacles, tallers, màgia en directe, jocs gegants i música amb grups de versions i DJs.
Més de 50 parades, tallers de decoració i cuina en directe per viure l'esperit del Nadal com mai.
No t'ho perdis. Consulta tota la programació a santacristina.cat o a l'app Santa Cristina d'Aro.
I ara el comentari que ens porta Ada Klein.
Darrerament sento parlar molt de la natalitat, de que no neixen prou nens, de l'alta natalitat dels migrants i també dels dubtes que tenen la gent de 30 anys arran de tenir fills, de com poder pagar-los la vida que els voldrien si no tenen feines ben remunerades, ni contractes estables, ni pis en propietat i ni tan sols lloguer assegurat. I alhora també com podem mantenir el ritme de vida que han dut fins ara. Despreocupat i egoista, si voleu, però alhora merescut. Si cobro 4 duros, almenys deixeu-me que me'ls gasti passant-m'ho bé o vivint millor. No seré jo qui critiqui ni digui a la gent el que ha de fer. A la meva novel·la, Lisa Cohen, ja posava en boca de la protagonista la ràbia que em fa aquest debat sobre la decisió de les dones de tenir o no tenir fills. Jo crec que la gent, en general, ha de fer el que li sembli, mentre bonament pugui, mentre emprenyi el menys possible els altres. Però veient tanta gent insatisfeta al meu voltant, de totes edats, que bàsicament odien la vida que tenen perquè no han triat quasi bé res, per culpa d'unes circumstàncies adverses limitants, per mandra de prendre decisions, per por d'equivocar-se o perquè era més fàcil seguir el que fa tothom, permeteu-me que us digui quatre coses per si poguessin servir a algú. Penso que no ens hauria de saber greu que els nouvinguts tinguin més fills, ans al contrari, i en canvi, si cal treballar en alguna cosa és perquè tota aquesta canalla se sentin tan catalans com nosaltres i es puguin estimar la llengua i el país com nosaltres, és a dir, com a seus. Si una cosa he après amb els anys és que els nens són nens. Aquí hi ha la conxinxina i que si hi ha algun problema sovint ve dels pares que tenen i de l'ambient d'on venen. Agafats sols, i disculpem que parli l'engròs, ja s'entén que hi ha particularitats, tota la catxalla és igual. Riuen de les mateixes bromes i tenen por de les mateixes coses i necessiten que se'ls posis límits i se'ls ensenyi a respectar el món i a tota persona i tota bèstia viua i sobretot que se'ls doni molt d'amor, perquè se sap de tota la vida que tenir una infància feliç no et garanteix tenir més sort del dur, però sí que et capacita millor per entomar tots els contratemps que vindran, que de ben segur seran molts. Jo vinc d'una família en què els nens són importants. Personetes a qui cal educar, protegir, amb qui s'ha de passar temps i per sobre de tot estimar molt, perquè s'és petit durant molt poc temps. Per això mateix us dic, si no us agraden les criatures, no en tingueu. No cal, esgarrareu la vostra vida i el que és pitjor, també la seua. Són pesades, tenen una energia cataclísmica i us necessitaran molt sempre més. Així que si la canalla no us agrada, tenir-ne us esclavitzarà, us descapitalitzarà i farà dels vostres fills carn de terapeuta i a vosaltres uns amargats. I si al contrari els nens us agraden, no us estigueu de tenir-ne o d'intentar-ho i de fer-ho com més aviat millor. Perquè la ciència ha avançat molt, però la biologia no perdona. Aquella estabilitat que espereu és probable que no arribi abans que sigueu ja decrèpits, si és que us arriba mai. I com ha dit en Magí García recentment, quan tens un fill no saps ni com, però te'n surts, perquè la prioritat és que tiri endavant. A més, quan ets jove res és tan greu. Tot és més alegre i de més bon passar, i encara no us fa mal l'esquena per ajupir-vos a aixecar criatures i recollir joguets. I després, quan se us allibera de les tasques parentals més presencials, quan ja tinguin cap a 16 o 17 anys, encara sereu forts, tindreu ganes de fer coses i estareu de bon veure, i no es passarà com amb aquells nens que quan els venen a buscar a l'escola, els de la classe prenen els pares per uns avis. I finalment, si la vida us dona la possibilitat de triar, trieu el que trieu, el que al davall els altres que anem de fer, com a mínim entomeu les conseqüències de la vostra decisió com el que sou, adults. Més que res, perquè només és privilegi de criatures el permetre's de fer criaturades.
Moltes gràcies, doncs, amb aquest comentari d'Ada Klein. Les 8 i 18 minuts. La Tallada d'Empordà va votar aquest dissabte passat si volia instal·lar 4 aerogeneradors al terme municipal. La resposta de la ciutadania va ser un no rotund. Però per saber l'impacte d'aquesta votació i dels passos per saber si s'acabaran instal·lant o no, avui volem parlar amb l'alcaldessa de la Tallada d'Empordà, Maria Dolors Guàrdia. Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Parlàvem, no? És a dir, el no va guanyar. Dèiem, doncs, de 310 persones van votar en contra del projecte, de les 324 que hi van participar. Per tant, ara que teniu aquests resultats, què és el que s'ha de fer des de l'Ajuntament?
Bé, doncs el primer que hem fet a l'Ajuntament després de conèixer aquest resultat ha estat enviar un ofici a Participació Ciutadana, diguéssim, perquè en tinguéssim coneixement, doncs que formen part del Departament d'Interior, crec, i el segon pas ha estat també elaborar una carta doncs informant a la consellera Paneque del resultat d'aquesta consulta, és a dir, primer fent un context de què havíem fet i per què ho havíem fet i després comunicant-li aquest resultat. I també hem posat en coneixement doncs aquest resultat a la directora d'Energia i a la directora de l'Institut Català d'Energia i al director de l'Energètica, és a dir, les persones que estan vinculades directament amb temes de transició energètica i energies renovables a Catalunya.
Ara, doncs, que teniu, no?, tot aquest en resultats, no?, tot aquest procediment, sou optimistes?
Som molt prudents, perquè en aquest moment doncs, estem també treballant per enviar, treballant és un dia, estem a punt d'enviar les al·legacions en el projecte i després doncs, tenim uns quants dies més per donar resposta en el tràmit d'audiència que ve a ser les al·legacions, però que podem fer doncs, als ajuntaments, que solen ser d'un caràcter molt, molt tècnic, i estem buscant doncs, totes les escletxes possibles doncs, per poder dir que no és idoni que s'implanti aquest parc eòlic en el nostre terme municipal. I pel que fa a això que em preguntaves de si som optimistes, doncs dir que nosaltres hem contactat amb tècnics i hem fet un treball minuciós i esperem doncs, que aquestes mancances que hem trobat i deficiències juntament amb la posició del municipi, amb aquesta posició tan clara en contra dels veïns i veïnes, doncs sigui important perquè la Generalitat doncs, consideri aquestes al·legacions i finalment doncs, informi de manera negativa en el projecte, és a dir, que no acabi atorgant doncs, els permisos que pertoquen, tot i que això és un procés molt llarg i que encara se'ns consultarà a nosaltres doncs, més endavant.
Què hi diu la Conselleria de Territori sobre això?
La veritat és que no tenim resposta encara de la consellera, d'aquesta carta que li vàrem enviar, però en qualsevol cas haurien de mirar-s'ho perquè hi ha directives europees diverses que fan referència a temes mediambientals, a les quals doncs, es diu que s'ha d'escoltar quina és la posició dels territoris afectats, és a dir, d'aquella zona o d'aquells municipis que rebran l'impacte directe de tots aquests projectes. Per tant, a nosaltres no els demanem res excepcional, sinó només que Catalunya pugui doncs, ser modèlica, per dir-ho d'alguna manera, en donar resposta o a complir aquestes directives doncs, que ja existeixen. Llavors, sabem que tenen des de la Conselleria molt d'interès en el desplegament de les renovables a Catalunya perquè anem molt endarrerits pel que fa a altres territoris de l'estat espanyol, per exemple, però, esclar, nosaltres també sempre els diem el mateix, no?, que el que cal no és fer-ho de pressa perquè anem endarrerit, sinó que el que cal fer-ho és fer-ho bé i fer-ho d'una manera acordada i consensuada amb el territori, sobretot ara que estem a les portes de que ens presentin el Pla Territorial Sectorial de les renovables, que en el nostre cas, en el cas del Baix Empordà, doncs ens el presentaran dilluns vinent. Per tant, entenem que hi ha pressa per poder fer aquest desplegament, però nosaltres també diem que cal ser molt curosos i que cal fer-ho d'aquesta doncs, manera acordada i consensuada amb el territori, no? Perquè si ho fem d'aquesta manera, doncs creiem que podem ser uns bons aliats per aquest desplegament de les renovables, però que si no ho fem d'aquesta manera, això el que provocarà doncs, serà una reacció doncs, negativa de les persones doncs, que viuen en aquesta zona que es vol implementar, en el nostre cas, aquest projecte d'eòlica, però també podem dir que també la reacció és, es troba o és, va a la mateixa línia amb altres municipis doncs, que tenen propostes, ja sigui d'eòlica o ja sigui de fotovoltaica de grans instal·lacions.
Si no m'equivoco, estem parlant de 4 aerogeneradors que quedarien al vostre terme municipal. Quin impacte tindria això en el vostre territori?
En el nostre cas, sí, són 4 aerogeneradors que queden en el terme municipal de la Tallada, en el que nosaltres coneixem com el Pla de la Tallada, d'aquí que li hagin posat aquest nom, i que s'extén entre la Tallada i Bellcaire d'Empordà. Els impactes poden ser molt diversos. Per una banda, i això és obvi, seria l'impacte visual, és a dir, un impacte paisatgístic importantíssim. Pot tenir també un impacte agronòmic, se situa en una zona d'alt valor agronòmic, el tipus de sòl, i prova d'això és que s'està implementant un projecte de millora de regadiu molt important també en aquesta nostra zona. Pot tenir un impacte sonor per al moviment, el soroll que causen al moure's les pales d'aquests aerogeneradors. També visual, perquè tenen uns avisadors o uns senyals doncs, que poden molestar. I també un impacte sobre el que és la distribució de camins, perquè també afecta camins, s'han d'obrir nous camins, alguns estan d'eixamplar, i potser el que és més rellevant de tots, no? Des del punt de vista mediambiental, em refereixo, és que afecta, està situat en una zona que és un corredor d'aus migratòries, a les quals doncs, també hi ha una espècie que és l'àliga cua barrada, doncs, que està protegida. Per tant, l'impacte és bastant general, té moltes vessants, i per tant l'efecte és molt important, no? I l'altre és sobre el benestar de les persones doncs, que hi vivim, perquè no estem acostumats doncs, a estar sotmesos ni a aquest nivell de sorolls ni aquests impactes que poden tenir a nivell visual, i també sobre el que és l'activitat agrària, diguéssim, del nostre municipi.
Els altres municipis afectats, què en diuen també d'aquest projecte?
Els municipis, bé, de fet, ja vàrem mantenir una reunió amb el delegat del govern i també la directora de l'Institut Català d'Energia i el director de l'Energètica, en el qual doncs, hi estaven presents més de 40 ajuntaments i, si no recordo malament, 3 consells comarcals, i tots defensàvem el mateix, és a dir, el que us he comentat una mica fa uns moments. Compartim la preocupació per l'emergència climàtica, estem d'acord amb la transició energètica, però fem-ho junts i fem-ho de manera acordada. I pel que fa al posicionament concret sobre aquest parc eòlic, doncs tothom, la posició de tots és en contra d'aquest projecte o d'aquests 4 projectes, perquè en realitat és un parc eòlic però que s'ha presentat en forma de 4 projectes independents.
Estem parlant amb l'alcaldessa de la Tallada d'Empordà, Maria Dolors Guàrdia, sobre aquest projecte, no? Aquests projectes dels aerogeneradors, quin impacte tindria en aquest municipi. Tot plegat, doncs, no? Sentíem, no? L'impacte no només visual, sinó també en l'ecosistema, el que ens deies, no? També de no esteu en contra de les energies renovables, sinó ho voleu fer-ho d'una forma pactada amb el territori. Quan sabreu si tira o no endavant?
No t'ho sabria dir, perquè els terminis administratius, és a dir, cada pas té un termini administratiu diferent. Ara estem en la fase aquesta que dèiem de les al·legacions, que qualsevol part interessada, veí, veïna, empresa, etc., que pugui presentar al·legacions, aquells motius ben fonamentats en contra de, doncs s'acaba aviat aquest termini d'al·legacions. Després els ajuntaments no tenim una setmana o 15 dies més per fer el tràmit d'audiència, és a dir, aquests documents que havia comentat anteriorment així, molt més tècnics, i a partir d'aquí la Generalitat estudiarà i decidirà si estima o no aquestes al·legacions. En cas de que les estimi, doncs poden ser prou concloents per dir que es pot aturar el procediment administratiu aquí, o no, oferien a l'empresa doncs, fer les esmenes i corregir doncs, tot allò que sigui convenient i anar fent els passos que pertoquen. El procediment administratiu és llarg i complex.
Alcaldessa, hi ha algun aspecte més que haguem d'afegir?
Només això, que m'agradaria que quedés molt clar que per part nostra, doncs, del que és el municipi de la Tallada, estem molt disposats a treballar amb aquest desplegament de les renovables que tindrà lloc amb el pla territorial sectorial, i que ens agradaria i pensem que cal que es faci de manera de la mà, diguéssim, dels ajuntaments, i que voldríem doncs, que la Generalitat fos sensible en aquesta nostra demanda i que se'ns tingués en compte.
Doncs bé, alcaldessa de la Tallada d'Empordà, Maria Dolors Guàrdia, gràcies avui per passar pel Supermatí per explicar-nos això, i ja n'estarem al cas de futures actualitzacions. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
L'Audiència Nacional ha resolt de manera favorable el recurs interposat per l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró per començar el procés de desafectació dels habitatges de la zona de domini públic marítimo-terrestre. Ho ha anunciat l'alcaldessa accidental Imma Gelabert en una roda de premsa, on ha detallat que aquest és un primer pas per començar a tramitar el deslindament de la línia de costa que afecta uns 850 habitatges del municipi que hi ha al passeig marítim. Maria Alzina.
Reconeix, però, que encara hi ha 30 dies hàbils per poder interposar un recurs, i des del consistori són prudents. Imma Gelabert admet que és una bona notícia tant per l'Ajuntament com pels propietaris afectats per aquesta problemàtica. El consistori ha esgotat la via judicial i ara és l'Estat qui ha de moure fitxa. Serà llavors quan s'hagin de desafectar aquestes finques, i el següent pas serà que cada particular afectat es posi d'acord amb l'Estat per poder adquirir i posar el seu nom a la propietat.
Una vegada faci això, aquestes vivendes, per dir-ho així, aquestes vivendes, els immobles que estiguin afectats, no deixaran de ser, en bona part, penseu que en alguns casos parlem de 850 vivendes, però en alguns casos són espais molt petits, d'altres potser no tant, i això doncs l'Estat continuarà sent propietari d'aquesta part. Llavors ja cada particular s'haurà...
Els pescadors catalans no descarten la insubmissió en cas que la proposta de quotes que surti de la reunió que es farà a Brussel·les entre ahir i avui no sigui coherent. El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, deixa clar que no acceptaran res que no sigui tenir més dels 130 dies que van aconseguir l'any passat per anar a pescar. Abad considera que fer una manifestació suposa perdre un dia de pesca i assenyala que si no hi ha una proposta que garanteixi la viabilitat de les empreses, tocarà sortir a pescar i ja vindrà algú a dir que no ho poden fer. El sector, però, es mostra esperançat i recorda que hi ha la possibilitat de bloquejar la resolució amb el suport d'Itàlia i França.
El punt de partida són 9 dies i mig, una quota que Abad considera que és una bestiesa de proporcions bíbliques i que és a partir d'on s'ha de començar a negociar. En aquest sentit, Abad es mostra esperançat perquè el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, porta un plec de mesures que està avalat per la comunitat científica, on es demostra que els caladors s'estan refent.
I tothom té lloguers i hem d'anar al súper i hem de menjar. Per tant, nosaltres el que hem de fer és anar a treballar. Nosaltres, si no anem a pescar i fem una manifestació, són jornades que perdem d'anar a treballar. Si estem reclamant que ja no tenim jornades, jo penso personalment que el que hauríem de fer, si no ens agrada la proposta. Però no voldria dir la paraula agradar, perquè potser no seria això, no? Però si no és una proposta coherent seria, on nosaltres puguem tenir la viabilitat de les nostres empreses, doncs potser ens tocarà anar a pescar i ja està, i ja vindrà algú dins que no.
Ara bé, si la proposta que surti divendres de Brussel·les és igual o inferior als 130 dies que es van aconseguir l'any...
En aquest cas, tenim aquest problema amb aquest àudio, però també doncs, explica que tot i la incertesa de la decisió, Abad es mostra esperançat amb el que puguin sortir d'aquesta reunió, no només pels informes científics que avalen poder incrementar els dies de pesca, sinó també per la possibilitat de dur a terme una minoria de bloqueig conjuntament amb França i Itàlia. I d'altra banda, una cinquantena de joves palamosins d'entre 13 i 17 anys estan fent aquests dies una nova estada a la ciutat alemanya darrere de Wittenberg, en el marc del pacte d'agermanament entre ambdues ciutats. L'estada tindrà lloc fins aquest cap de setmana i està organitzada per l'associació Palamós Connecta, que ha gestionat tant el desplaçament com la coordinació del programa d'activitats. La delegació està formada principalment per joves de la població que participaran en una oferta variada d'activitats culturals, lúdiques i esportives. Carla Saló.
Aquesta visita forma part dels desplaçaments habituals entre les dues ciutats establerts des de l'any 1995, quan es va signar el pacte de germanament entre Palamós i Reda-Wiedenbruch. Des d'aleshores, el vincle entre dues poblacions s'ha consolidat mitjançant intercanvis i activitats conjuntes en diversos àmbits com el cultural, el juvenil, l'educatiu o l'esportiu. El grup de joves participa en activitats com visites culturals a ciutats alemanyes importants com Colònia, Münster, Dortmund o Paderborn, on podran descobrir l'art, la història i la cultura local. A més, durant l'estada, els joves tenen l'oportunitat de participar en activitats esportives com partits de bàsquet amb clubs locals i interactuar amb els joves alemanys. Un dels moments més destacats de la visita serà la recepció oficial que els joves celebraran a l'Ajuntament de Reda-Wiedenburg, on seran rebuts per Theo Mettenburg, l'alcalde de la ciutat alemanya. Aquesta activitat s'enmarca en la línia de fomentar el contacte directe i l'amistat entre les dues poblacions, afavorint el coneixement mutu i la cohesió social entre els joves de Palamós i Reda-Wiedenburg, en el marc d'un projecte de col·laboració a llarg termini que continua sent un exemple d'èxit a l'agermanament entre pobles.
La Generalitat de Catalunya s'ha compromès a donar suport econòmic a alguns projectes de Palafrugell. És la conclusió de la reunió de treball sobre habitatge, economia, educació o esports que s'ha fet aquest dijous al matí. Hi ha assistit la consellera d'Economia, Alicia Romero, l'alcalde accidental, Marc Piferrer, i el secretari general del Departament d'Economia i Finances, Juli Fernández, i altres regidors municipals. Han repassat quins projectes hi ha pendents i que poden requerir finançament. De fet, una d'elles és el POSC, que Palafrugell ja n'ha rebut una part.
També el pla de xoc d'equipaments esportius i aquí doncs tota la nova zona esportiva on hi donarem suport. I després temes més generals que no només afecten a Palafrugell, com és les dificultats a l'habitatge, els drets socials, no? Estem ara en aquests moments analitzant un nou contracte programa amb els ajuntaments, que serà molt important per finançar millor els drets socials. Sabem doncs que és una demanda creixent.
De fet, sobre els habitatges, també la consellera ha destacat que és un problema arreu de Catalunya. I els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà han celebrat la 16a edició de la donació d'aliments i productes per la higiene personal a Càritas Baix Empordà. En total s'han lliurat 5.600 quilograms de productes gràcies a la col·laboració entre el CIBE i el grup d'Arnès, que han aportat 2,8 tones cadascun. L'acció solidària té com a objectiu ajudar les famílies i persones en situació de vulnerabilitat a la comarca.
Els productes donats inclouen una selecció d'aliments bàsics com llet, oli, aigua, sucre, pasta, llegums, tomàquet fregit, tonyina, cafè i galeta, cas, així com productes d'higiene personal com gel de dutxa, fulles d'afaitar, pasta i raspalls de dents i sabó per la rentadora. Emperhotel ha gestionat la compra i distribució dels productes tenint en compte les necessitats específiques de cara a delegació de Càritas. Aquesta donació és part de l'esforç continu entre el CIBE per col·laborar a un entorn més just i donar suport a les famílies més vulnerables amb la col·laboració en entitats socials actives que fomenten aliances i sinergies per millorar la qualitat de vida a la comarca. L'acte de lliurament s'ha celebrat a l'Ajuntament, a la seu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb la presència de Raquel Gallego, representant dels òrgans de govern del CIBE, Xavier Pérez, gerent del CIBE, Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols i altres representants de les delegacions de Càritas Baix Empordà. Aquesta acció solidària reafirma el compromís de l'entitat per millorar l'activitat, la vida de les persones necessitades.
I l'home de 29 anys que els Mossos d'Esquadra buscaven des de dissabte passat ha estat trobat aquest dimecres a la tarda al Port Marina de Palamós. El jove que havia sortit de casa seva dijous passat va ser trobat per la policia local de Palamós en un dispositiu conjunt entre els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
L'home presentava signes de deshidratació i algunes lesions lleus, per la qual cosa va ser traslladat immediatament a l'Hospital Comarcal de Palamós per rebre atenció mèdica. Tot i l'estat de salut, la seva vida no corre perill i es troba fora de perill. La desaparició va ser denunciada oficialment el dissabte 6 de desembre al vespre, quan es va informar que l'home havia sortit de casa en una conducta poc habitual. La família no en tenia notícies des del dijous a la tarda. Des de llavors, familiars i amics van difondre crides a les xarxes socials per demanar col·laboració ciutadana en la seva localització, aconseguint una resposta solidària de la comunitat. Finalment, el dispositiu de recerca va culminar amb èxit aquest passat dimecres a la tarda, quan la policia local, juntament amb els bombers i el servei d'emergències mèdiques, van aconseguir trobar l'home a la cala Port Marina, a uns quilòmetres de la seva residència.
I un conductor mor en un xoc frontal a Gualta després d'una col·lisió amb un camió. El conductor del turisme, que va quedar atrapat dins del vehicle, va ser excarcerat i traslladat en estat molt greu a l'hospital, on finalment va morir. Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del camió, que va resultar il·lès, Joan.
El conductor del turisme, únic ocupant del vehicle, va quedar atrapat a l'interior després de l'impacte. Els bombers de la Generalitat van haver d'excarcerar-lo i posteriorment va ser traslladat en estat molt greu a l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona. Malauradament, malgrat els esforços dels serveis mèdics, el conductor va morir poc després a l'hospital. El conductor del camió, per altra banda, va resultar il·lès en l'accident. Les causes de la col·lisió encara s'estan investigant per part dels Mossos d'Esquadra, que han detingut el camioner i l'han traslladat a dependències policials a l'espera de passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Aquest sinistre viari eleva a 135 les víctimes mortals a les carreteres de Catalunya en el acabat de 2025, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Per atendre l'incident, es van activar 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions de bombers de la Generalitat i 3 unitats del sistema d'emergències mèdiques.
La justícia desestima el recurs dels marxants i valida la reorganització del mercat de Platja d'Aro. Segons la sentència, l'Ajuntament té plena competència per reorganitzar-lo i el nou reglament i les bases per les noves llicències ja estan en procés de valoració.
Segons el jutge, l'Ajuntament té plena competència per modificar i reorganitzar el mercat, tal com es va decidir després de l'expiració de les llicències de les parades el 7 d'octubre de 2025. El consistori llavors va analitzar diverses opcions: deixar de fer el mercat, continuar-lo com estava o plantejar una nova organització. Finalment va decidir reorganitzar el mercat atenent les circumstàncies del municipi. Són declaracions de l'alcaldessa accidental del Castellaro, Platja d'Aro i Segaró, Imma Gelabert.
La sentència el que diu és que aquestes mesures cautelars no tenen sentit, no tenen motiu, i per tant ens dona absolutament la raó amb tot el procés que estem fent de modificació i regularització del mercat i canvi de reducció, sobretot, del número de parades que teníem. Que demanaven unes mesures cautelars al·legant diferents motius que no han sigut els que... Bé, el jutge ha dictaminat que aquestes mesures no corresponien a cap dels elements.
El nou reglament del mercat ja ha estat aprovat i les bases per a les noves llicències ja estan en procés de valoració. De les 132 sol·licituds de llicències, 6 van quedar excloses per no complir els requisits i 46 més han estat esmenades i estan en procés de correcció. Dels marxants actuals, 48 no es van presentar al nou concurs d'oposició lliure.
La sentència, en aquest cas, doncs, que rebutja aquestes mesures cautelars, és perquè s'han fet les coses ben fetes, el reglament del mercat en el seu moment, com us dic, no hi van haver al·legacions, estava ben fet i estava, corresponia al que realment, legalment, ens pertocava fer i ens i teníem la competència com a ajuntament de poder fer, i les bases també en aquest mateix sentit s'han fet en termini i de manera doncs, que siguin les correctes.
L'Ajuntament va autoritzar a precari les parades existents per tal que els marxants poguessin continuar treballant fins que es resolgués el procés de concessió de noves llicències. Aquesta mesura es va prendre per garantir la continuïtat del mercat, tot i que només es mantenien les parades permanents i no les d'estiu.
Els bombers de la Vall d'Aro asseguren que la infraestructura no permet esperar 5 anys a tenir un nou parc. En una entrevista en aquest programa, el representant sindical del Parc de Bombers, Sergio Carretero, ha posat de manifest la greu situació en què viu el parc des de la seva inauguració l'any 1982.
Segons explica Carretero, el parc opera amb una dotació mínima de vehicles i espais, la qual cosa fa que el risc de tancament sigui cada vegada més imminent. El problema, afegeix, no són només les condicions de les instal·lacions, sinó també els problemes laborals i de seguretat derivats de la manca de manteniment i adequació.
Aquest és el problema, bàsicament. No hi ha més. Simplement és que no, l'obra, la infraestructura, no diu de vale, aguantem aquí 5 anys. No es permet. O sigui, el dia que no s'espatlla una porta, s'espatlla una altra la caldera, o sigui, sempre hi ha alguna incidència. I esperem que durant aquest temps tampoc no hagin de patir mal. És l'altre problema que preocupa.
Carretero insisteix que la construcció del nou parc és una necessitat urgent per garantir un servei de qualitat a la Costa Brava. El projecte ja compta amb la cessió dels terrenys des de l'estiu, però les administracions no han aconseguit resoldre aquesta situació. A més, adverteix sobre el perill real d'haver de tancar el parc.
I aquí el problema és que no podem esperar més, portem molt de temps esperant. I el fet d'esperar pot entrar en una espiral de risc que pot ser que les instal·lacions no s'adaptin a les noves necessitats avui en dia a nivell de tecnologia. I això el que comporta és el risc de tancar les instal·lacions per la falta d'aquesta inversió.
El representant sindical fa una crida per evitar que el parc es quedi sense recursos abans de construir el nou espai previst per al 2030. Una data que Carretero considera inacceptable, ja que, segons ell, la infraestructura no ho permet.
I comencem la prèvia esportiva del cap de setmana amb els partits que es disputaran tant Palamós i Torroella a la 12a jornada de la Primera Catalana de Futbol. Després de l'aturada la setmana passada, torna la competició, però els dos equips vagen portanesos. El Palamós visitarà el camp del líder, que actualment és el Joventus Lloret, i el Torroella en rebrà a casa el Caldes de Montbui, que és el penúltim classificat, de Sergi Villena.
En l'última jornada disputada, el Palamós es va imposar per 2-1 al Figueres en el derbi empordanès, mentre que el Torroella va perdre per 1-0 davant del Lloret. Amb aquests resultats, ara mateix, els palamosins són tercers i els torroellencs vuitens a la taula classificatòria.
I el grup de la segona catalana també es disputa la 12a jornada i hi haurà un derbi comarcal entre el Begur i el Calonge, que és entre el primer contra el segon. L'Atlètic Bisbalenc visitarà el Blanes i el Palafrugell, per la seva banda, en rebrà el Roses.
Begurencs i calongins disputaran un partit amb el lideratge en joc, ja que tots dos equips estan separats per un sol punt a la taula. 24 en té el Begur, que a més actuarà com a local, i 23 el Calonge. Serà, doncs, un duel molt atractiu el que jugarà el municipal de Begur. Els altres dos equips baixempordanesos de la competició, Atlètic Bisbalenc i Palafrugell, viuen una realitat bastant diferent. Tots dos ocupen places de descens i necessiten sortir del pou. Els bisbalencs jugaran al camp d'un Blanes que té 3 punts més que ells, però que també es troba en zona de descens. I els palafrugellencs rebran la visita d'un Roses, que és desè amb 13 punts, amb el clar objectiu de fer-se forts a casa i aconseguir un triomf.
En el cas del Bisbal Bàsquet, que sembla que ha repartit positivament la seva situació, que la setmana passada es va imposar, i en aquest cas doncs espera reubricar amb una tercera victòria aquest cap de setmana i que jugarà contra el Mataró. I en el cas del Palafrugell d'hoquei també jugarà aquest cap de setmana i ho farà a casa contra l'Alcobendas. I ara parlem de nutrició. És divendres i és moment de parlar de nutrició i per aquest motiu saludem una setmana més a l'Anna Pujol. Anna, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ferran, moltes gràcies.
La setmana passada ja vas començar a parlar d'alguns temes relacionats amb el Nadal i avui em portes idees saludables pels regals de compromís. Què vol dir això?
Sí, aquestes dates sembla que és mica obligat parlar de Nadal i és que cada setmana et trobes amb un compromís o altre. I avui el tema m'ha semblat molt interessant perquè em trobo casos de gent que diu, ostres, és que vull fer algun regal o donar algun detallet a algú, no? Per quedar bé, per agrair o per, jo què sé, pensem en el típic profe que tens que t'ha aguantat tot el curs i li vols donar un detallet. O el agrair al veí que et cuidi el gos durant les vacances. Llavors, quan hem de fer aquest tipus de detallet, què ens ve al cap? Què solem regalar? Què regalaries
sí,
tu? Què te
fan a tu? En relacionat amb el menjar, doncs, sí, potser una capsa de bombons.
Sí, ets la cosa més típica.
Sí, alguna cosa, o un paquet de torrons, o neules, coses d'aquelles que segur que no em recomanaràs.
Clar, jo el que vull és portar-te és alternatives a tot això. Perquè està molt bé que diguis, vale, sí, una caixa de bombons, però imagina't aquell professor que tots els alumnes li regalin una caixa de bombons. Queda ben fotut. Perquè al final dius, una caixa de bombons està bé, però quan ja en portes tantes, dius, no, sisplau,
un altre no.
Exacte. Inclús hi ha tipus de professionals o gremis, com són les infermeres o els educadors o així, que és molt típic que els alumnes o els pacients te regalin alguna cosa, te facin un detallet. Llavors, si tothom cau al paquet de galetes, no li estàs fent un favor. O hasta inclús amb els de casa, eh? Vull dir, tampoc cal que sigui algú de fora. Si tu dius, vinga, sempre li regalo l'ampolla de vi, arriba un punt que dius, està bé, però no hi ha res més. Aquí vull arribar avui.
I per tant també serà una manera no només de mirar la nutrició, sinó també de ser una mica més creatius.
Ah, sí, exacte, per no fer el mateix que fa tothom, exacte. Sí, hasta inclús si vols fer una panera per als teus treballadors o vols fer un detallet per algú especial, jo el que vull aportar-te són alternatives més saludables a la típica caixa de bombons o la caixa de galetes de sempre.
Doncs quines són aquestes idees?
A veure què et semblen, a veure quina t'agrada més a tu. La primera, la més fàcil per mi, òbvia, és l'alternativa a l'ampolla de vi. Per mi és genial que te regalin un oli d'oliva verge extra. Mare de Déu, quedes com un senyor.
Amb el preu que va, també és un bon regal.
Un molt bon regal. I clar, a vegades que ho hem comentat, ho hem debatit, una ampolla de vi potser te l'acabes amb un dinar, però una ampolla bona d'oli d'oliva potser te dura un mes sencer o més. Llavors, potser surt a compte, carai.
I que també hi ha ampolles que són, o sigui, no hem de pensar potser en les del supermercat, sinó també hi ha aquestes que són més de vidre, més boniques.
Sí, quedes com un senyor, ja et dic, molt bona opció, eh? Pensem-hi.
Què més?
Una altra alternativa són els fruits secs. Hi ha gent que li encanten els fruits secs i no són pas baratos, eh? Que dius, tu te'n vas a una botiga bona de fruits secs i pot ser una combinació xula, que sí que quedi atractiu i bonic, o inclús una combinació entre fruit sec i fruita seca, eh? I és molt millor que la caixa de bombons típica de color vermell.
O també, doncs, no sé, ara està pensant potser formatge?
Sí, el formatge artesà de qualitat, aquell típic que et trobes a les fires de Nadal. Ostres, i potser té el mateix preu que, jo què sé, que una caixa de bombons, eh? Vull dir, no és allò que dius, és que pagaré el doble. Per preu no sigui el problema. La qualitat millora moltíssim. Un bon formatge, si a la persona li agrada el formatge, queda superbé. I a nivell de qualitat nutricional ja no és un ultraprocessat. Ja no són unes galetes cutres.
I productes així enllaunats?
Sí, per exemple, una altra cosa que també en soc molt fan, bueno, no té per què ser llauna, perquè, per exemple, tens, no sé si t'agraden a tu, les anxoves de l'escala, que també les pots trobar en pot de vidre, les pots trobar en llauna, sí, però en pot de vidre també. Jo penso que és un regalàs. Es venen soles, no t'haig de convèncer. Unes anxoves de l'escala, dic de l'escala, perquè estem aquí a l'Empordà, vull dir, i penso que sempre s'ha d'escombrar cap a casa. Però a nivell nutricional, són excel·lents. És un peix blau, ric en omega-3, ric en nutrients, i que pot servir per un aperitiu, per una amanida, per una torrada amb escalivada. Te donen molt de joc. Penso que és molt bon regal.
Què més?
Sí, també pels fans de les olives. Clar, a mi no m'agraden les olives, però al meu home l'encanten. Llavors, si tu vas al mercat, hi ha mil paradetes xules amb olives de moltes classes, que suposo que seran bones, però a mi no m'agraden, eh? Tu fas una combinació d'olives o fas un tastet d'olives i penso que a la persona que li agradin és un regal molt xulo i també nutricionalment boníssim.
No, és veritat, eh? Les olives, aquestes parades que hi ha tantes opcions per escollir, també doncs va bé poder triar aquella combinació que puguis doncs anar més al gust d'aquella persona.
Correcte, sí. I la gent que li agrada més el dolç, també tens una opció que és la mel bona, de qualitat, de fira, també, la mel artesana. També tens moltes mels diferents, que això també a les paradetes de Nadal sempre hi ha típica parada de mel, o al mercat, també en pots trobar. Penso que també pot ser un bon regal per quedar bé abans que fer unes galetes o unes llaminadures, eh? Si ets de dolç, una bona mel pot ser molt bon regal.
I també llegums?
Sí, les llegums també, perquè, clar, si tu penses en les llegums del supermercat, bàsiques, doncs potser no seria un regal que diguis, bueno, què és això? No, però busquem uns llegums de denominació d'origen, uns llegums de qualitat, qualitat extra. Ostres, pot ser un regal també molt interessant, sobretot gent aquesta que, per no regalar un altre pernil, no? Diguéssim, pot ser una alternativa molt bona fer una combinació de llenties, cigrons, fesols de, què sé, les fesols Santa Pau, que són d'aquí a la Garrotxa, de denominació d'origen catalana. Tenim productes excel·lents i no els hi fem ni cas. Doncs buscar una mica això.
És que normalment pensem en això, no? Dèiem els bombons o caixes de galetes, no? No pensem potser tant en aquests productes.
Clar, jo a vegades penso, escombrem cap a casa que tenim productes molt bons, que estan molt bé el de xocolata belga, suïssa, el que vulguis, sí. Però i un producte d'aquí l'Empordà, i un producte d'aquí la Garrotxa, un arròs del Delta, què et sembla? No? Si estem una mica de país català, també pot ser una manera d'incentivar que la gent consumeixi producte d'aquí.
O arròs de Pals, també, que és molt bo.
Sí, correcte, l'arròs de Pals, per què no? Pot ser un regal molt bo per aquestes festes. Si te fas una panereta així, amb una mica d'arròs, una mica de llegums, unes anxoves, i quedes com un rei.
Tema fruita, es recomana o potser hi ha el perill de que es faci molt bé més ràpid?
Mira, de fruita també n'hi ha de moltes classes, eh? I això, mira, inclús això que es parla molt de quan és l'aniversari d'algú a l'empresa o a la feina i sempre porten croissants, jo penso que si fas una bona safata de fruita variada, també pot ser molt bona opció i potser els companys de feina t'ho agrairan força. Perquè si s'ajunten molts aniversaris junts i tothom ha de portar croissants, me passo la setmana que el meu patró alimentari cau una mica pel terra. Llavors, la fruita, hi ha fruites com la pinya, el mango, els caquis, els alvocats, que són molt bons, molt nutritius i també d'una qualitat extra. Vull dir que no estàs regalant una cosa senzilla, sinó que estàs regalant un producte bo, de qualitat, i que hi ha fruiteries que els tenen, o al mercat inclús, que els tenen molt ben presentats i molt macos. Per tant, una bona safata, una bona panera de fruita, i sobretot si regales a la família d'algú, o hi ha nens, o així, millor això que no unes llaminadures, claríssim. Llavors, així també dones l'oportunitat de provar aquests productes, no? O kiwis, o espereu que estan els kiwis, si és un producte de luxe, això.
Clar, clar. No, de fet, fa uns dies vaig anar a Alemanya i les mandarines anaven uns preus que penso, ostres, aquí no, potser no ho valorem gaire.
Correcte, sí, i tant. No, i a vegades te trobes que gent de fora ve aquí a comprar coses que nosaltres no els hi fem ni cas i són excel·lents, no? Llavors, bueno, un altre regal que te proposo, que sí, també m'hi he posat jo aquesta època, el cafè d'especialitat. No sé si ets gaire cafetero, tu.
Jo gens.
Gens? Ah, carai.
Però qui és de cafè és de molt cafè.
Correcte. Llavors, el cafè n'hi ha de moltes qualitats, com tot. Llavors, si una persona és cafetera, si tu vas a buscar un cafè d'especialitat, ja sigui amb gra o sigui molt, el que tu vulguis, però marca molt la diferència. Un cop ho proves, és que ja no tornes a lo d'abans. els cafès amb càpsula estan una mica pobres de capa caiguda, perquè el cafè d'especialitat s'està pujant amb molta potència i val molt la pena.
Llavors, sí, està pujant el cafè d'especialitat?
Sí, moltíssim. No sé si s'està fent molta promoció o cada vegada hi ha més cafeteries d'aquestes, però clar, qui li agrada el cafè ho busca. I ho pagues més car? Sí, perquè és caríssim, jo te diré que no, eh? Però el gust i la qualitat, ostres, és que val molt la pena. I és que són cafès que no t'hi has de posar ni sucre, perquè són gustosos, són bons, li trobes, bueno, el gust. Igual que hi ha gent que és fan del vi i t'ha trobat els matisos, doncs ja també és el fan del cafè. Hi ha públic per tothom aquí.
No, això sí. Aquests són els consells, no, que ens fas d'aquests regals per ser diferents també, no, el que fa a la resta de gent, també doncs ser una mica més creatius aquestes setmanes de Nadal.
Exacte, són idees més saludables, que milloraràs la salut de qui li estiguis regalant, i per ser això que dius tu, més original, buscar producte d'aquí que sigui bo, de qualitat, i per sortir de lo de sempre, tu.
Anna, hi ha algun aspecte més a afegir?
Bueno, jo soc partidària de que de pensar, no? Llavors, si tu ja estàs buscant portar un estil de vida més saludable, practica amb l'exemple. Llavors, si tu vols portar una vida més sana, acompanya que els altres també ho puguin fer. I donant aquests exemples de regals, potser li dones una idea a alguna persona que no hi havia pensat, no? I aquest any, doncs, en comptes d'una ampolla de vi, regalo un oli d'oliva, tu, i quedo molt bé. Llavors, pensem una mica, reflexionem tots plegats.
Doncs bé, Anna Pujol, gràcies i que tinguis un molt bon cap de setmana.
Igualment, que vagi tot molt bé, Ferran.
Cap de setmana marcat per aquest cel variable, amb núvols baixos, però també amb estones de sol. En general, la temperatura quedarà un pèl més baixa i no esperem precipitació important. Podrien caure 4 gotes, sobretot dissabte a la tarda. Atenció, perquè la setmana que ve, dilluns, podríem començar amb pluja.